la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte aquí a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Núria Marco, de l'associació Cetàcea, amb qui parlarem del nou projecte de divulgació de l'entitat Explorant el Blau. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Per si de cas, us tornem a recordar que som la veu dels animals i la natura. Programa de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, fundada el 1976, i que som aquí, a Ràdio Estel. És un programa que arriba ja a la seva 12a temporada i que comença, habitualment, amb un repàs de les notícies més destacades dels darrers dies. Continuen, en primer lloc, els robatoris de coure, un fet que mereix prendre serioses mesures. Els robatoris de cables de coure, a més de provocar problemes coneguts a les xarxes ferroviàries, comporten també serioses conseqüències. Els agents rurals han alertat que estan augmentant els abocadors il·legals de plàstic i alumini enmig dels boscos. Es tracta del material que recobreix els diferents cables robats i que els lladres abandonen un cop ja els han cremat per tal d'extreure'n tot el coure, que és allò que els interessa. Un metall que serà venut posteriorment al mercat negre. Amb l'objectiu de no ser vistos i poder manipular els cables, els delinqüents cerquen espais forestals apartats dels nuclis urbans, un fet que comporta un alt risc de provocar un incendi amb conseqüències molt severes, més encara en el període de sequera que encara s'està vivint. Un dels darrers abocadors va ser trobat fa molt pocs dies en un municipi, en un bosc del municipi de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Quan es troben aquests recintes totalment il·legals, els agents rurals aixequen acta i informen l'ajuntament corresponent. Sovint, però, i per la manca de mitjans dels municipis més petits, són voluntaris els qui ho acaben netejant, conscients de la pol·lució que generen a l'entorn, tant el plàstic com també l'alumini. Ho van fer així els voluntaris del grup Per una Catalunya Neta, dins l'abocador il·legal detectat a Coll de Nargó. Estaven molt preocupats pel fet que, en cas d'haver-hi pluja, l'aigua arrossegués muntanya avall totes les deixalles cremades i afectés al final el curs del riu. Davant d'aquest creixement de robatoris de cables de coure, calen més sistemes de seguretat per combatre els actes vandàlics i les seves conseqüències importants per la natura. Continuem amb més coses, noves iniciatives de l'Agència Espacial Europea perquè les escoles i instituts s'engresquin amb els problemes ambientals. Doncs iniciativa important, l'Agència Espacial Europea impulsa aquest projecte perquè els alumnes d'escoles i instituts europeus realitzin diversos projectes per investigar els problemes ambientals que observin al seu voltant i es converteixin en uns detectius pel clima. Al llarg dels darrers anys, múltiples centres educatius s'han afegit a aquesta iniciativa. Els impulsors assenyalen que als alumnes els preocupa la crisi climàtica global i volen comprendre millor per què està succeint i proposar solucions al respecte que ajudin a mitigar aquest greu problema. Asseguren que s'ho prenen molt seriosament i que estan sorgint nombrosos projectes d'investigació molt creatius i espectaculars. La dinàmica d'aquest programa és la següent. Els estudiants formen diversos grups de treball i trien algun problema climàtic que els afecti i que sigui més proper. Un cop ja seleccionat, comencen la investigació cercant les dades que els ofereixen els satèl·lits europeus o programes com ho és el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Tota la informació que recullen s'analitza per entendre bé el problema i estudiar posteriorment possibles solucions. Finalitzat el projecte, els grups l'envien a l'Oficina Europea de Recursos per a l'Educació Especial. Els que són considerats com a millors o més complets es comparteixen ja després a la plataforma que té aquesta oficina. Més enllà, s'organitza cada any un esdeveniment central a Itàlia, en el qual un institut de cada país presenta la seva investigació. La convocatòria d'aquest curs, que es tancarà el mes d'abril, comprèn ja uns 50 projectes realitzats per centres d'aquí a l'Estat espanyol. Enfront de la desinformació i la negació del que es constata, que creix dia rere dia, és rellevant d'impulsar iniciatives com aquesta, perquè siguin els alumnes qui investiguin envers aquesta matèria i entenguin la magnitud i gravetat de la present crisi climàtica. Així poden constatar ells mateixos com afecta aquest problema creat per l'home al planeta i la seva supervivència. I el proper dia 3 de març serà el Dia Mundial de la Natura. Us avancem per últim que aquest dilluns 3 de març se celebra el Dia Mundial de la Natura, conegut també com el Dia Mundial de la Vida Silvestre, una data establerta el 2013 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. L'objectiu de la jornada és conscienciar de la importància que tenen la fauna i flora en l'equilibri de tots els ecosistemes de la Terra. Es vol també fer una crida a la urgent necessitat que hi ha de combatre els delictes que es fan contra la natura, com són la caça furtiva o bé el tràfic d'espècies. Tots dos són negocis il·legals de nivell internacional que representen la tercera activitat no lícita més lucrativa del món. Immersos com estem en aquesta greu emergència, cal lluitar contra la pèrdua d'espècies amenaçades i per tal que els recursos naturals no s'utilitzin d'una manera arbitrària i indiscriminada.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els bigotis dels animals són uns pèls especialitzats que tenen una important funció sensorial i actuen com si fossin un radar? Els pèls durs, anomenats vibrisses, tenen una arrel sensible i amb moltes terminacions nervioses connectades al cervell, que amplifiquen la seva capacitat tàctil per captar vibracions, localitzar i mesurar la distància dels objectes o detectar els canvis de corrents d'aire. Al mateix temps, els facilita uns moviments més silenciosos evitant obstacles i perills que es van trobant durant els seus continuats desplaçaments. Aquests sensors tàctils es troben ben desenvolupats en els mamífers, inclosos els primats, els ocells especialment insectívors i algunes plantes carnívores. Encara que els bigotis siguin els pèls més llargs i visibles, aquestes vibrisses també es desenvolupen al voltant de les celles, les barbes, les potes i els peus dels animals. Les foques, que són una de les espècies més ben dotades de bigotis, disposen d'uns 50 pèls a cada costat del seu musell, facilitant-los la detecció molt més ràpida dels moviments i mida dels peixos dins l'aigua i una selecció molt més acurada de la seva captura i aliment. Amb una mica d'atenció i interès, podrem aprendre el grau de sensibilitat i el funcionament dels bigotis dels nostres amics més quotidians, com poden ser gossos, gats o petits hàmsters. En el gat ens adonarem com el posicionament dels seus bigotis és un bon indicatiu envers el seu estat d'humor o el grau d'alerta o amenaça davant un suposat perill. Recordeu, intentar entendre i imaginar el món sensorial dels animals sempre resulta enriquidor i molt interessant. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Sabies que hi ha microbis que també estan en perill d'extinció?
Avui en dia els humans estem movent en massa bactèries de tot el món. Ho fem viatjant amb els purins, les femtes humanes, les aigües de llast i la terra de cultius. Hem de tenir en compte que el 95% de les femtes del planeta provenen de les persones i dels animals de granja que hem domesticat i viatgen a través dels turistes amb els microbis i els gens de resistència a antibiòtics que contenen. De la mateixa manera, més del 80% dels conreus del planeta s'adoben amb aigües residuals o purins poc o gens tractats. Els microorganismes que contenen aquestes aigües contaminen els animals, les fruites i els vegetals. Tot plegat fa que alguns microbis estiguin guanyant i colonitzant nous espais i d'altres, en canvi, estan perdent i han de plantar cara a l'extinció per culpa de la nostra activitat. Un equip internacional alerta a través de la revista Science que aquests canvis en el món microbià estan alterant el funcionament global dels ecosistemes. Hem de ser conscients que aquests microorganismes protagonitzen molts dels cicles naturals bàsics, com el del nitrogen o el del carboni. Fins ara no érem conscients d'aquests canvis perquè són éssers microscòpics que ofereixen els seus serveis al planeta de forma silenciosa. Però ho podem pagar molt car. L'equip d'investigadors fa una crida a l'acció per posar aquest tema immediatament a les agendes científiques. Per un costat, és urgent conèixer els canvis que els humans estem provocant al món microbià. I per l'altre, s'han de millorar els sistemes de tractament d'aigües residuals i l'ús dels adobs per reduir la dispersió de microbis i els gens de resistència antibiòtics que transporten.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui ens anem cap a Itàlia per trobar-nos amb una gran cantant. Una extraordinària cantant que, passats els anys 70, pot mirar enrere amb orgull per la seva fantàstica carrera musical. Es tracta de la Iva Zanicchi. Té una discografia enorme i ha tingut una activitat frenètica. En fi, si veguéssiu el seu currículum, és per donar-li cum laude. Ens centrarem en un CD que aparegué l'any 2003 a motiu de la seva actuació al Festival di San Remo, on ja havia participat amb 11 vegades. L'escoltem en Fossi un tango, que va ser la cançó amb la que va concórrer al festival. Sabeu la classifica? Doncs va quedar l'última. No m'estranya que no hi tornés mai més. Encadenada amb aquesta hi va Force era passione, potser era passió. Amb dues, la lletra és de Loriana Lana i la música de Aldo Donati. Escolteu-les.
Sta fermo così, con le tue idee, mentre io vado via, lontano. Non ti somiglierà, amore mio, l'eroe che prenderò per mano. Dettagli con te accoglierai più del buio e di chi ti invadirai. Puoi scommettere quanto vuoi le stelle dei ricordi tuoi, amore. Tango lo so, ti ballerei come so fare io, e tu lo sai, fossi un tango su me, ti prenderei per poi sorprenderti a modo. Che bel tango su me ti prendo e ti sorprenderò così a modo
thank you. possibilità. Alla vecchia danza mi ritorna in mente, mi riporta là.
Doncs a aquesta hora és obligat recordar-vos on sou. Sou a Radio Estel, escolteu La veu dels animals i la natura. És un programa de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, que ja arriba a la 12a temporada. I ara és temps per l'entrevista, és temps de parlar una mica de la tasca que fa, en aquest cas, una de les associacions amb qui ja hem parlat, amb qui ja col·laborem també, que és Cetàcea. Ara la definim, una associació que es va crear al Garraf a l'any 2012, bàsicament per aquest seguiment també dels cetacis i de tota l'àrea marina d'aquest litoral del Garraf. Avui, per definir-nos un nou projecte seu, tenim al telèfon a la Núria Marco, que ara va definim. I en primer lloc la saludem. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per donar-me l'espai.
La Núria és llicenciada en Biologia, té un màster també en Biologia Marina, col·labora amb Cetàcea i últimament, especialment avui, definirem el projecte que estan tirant endavant, que és Explorant el Blau. Explorant el Blau, connectant amb el medi marí del Garraf. Tu, Núria, defineix-nos abans que res una mica com comences també a introduir-te dins del món de Cetàcea, aquesta associació que bàsicament el que fa també és, són aquestes sortides de divulgació també perquè la ciutadania pugui participar.
Bé, doncs, bueno, jo em vaig acostar a Cetàcea precisament bueno, com a voluntària, perquè, com sabem, doncs, bueno, sortim a navegar i a mi sempre m'ha interessat molt el mar i bueno, jo volia també no, aprendre sobretot sobre aquests animals que jo coneixia només de llibres i també bueno, ajudar un poc no, a la seva tasca, que llavors doncs, era una persona externa, ajudar a la seva tasca, a veure com treballàvem amb els animals i també doncs, ajudar a la divulgació. Llavors tot i, bueno, a mi m'interessava molt i vaig veure en el voluntariat de l'entitat doncs, una manera d'aprendre i d'aportar també, sobretot, que és algo que va molt amb mi. I bueno, em vaig acostar com a voluntària i amb el temps, si tens ganes de fer feina, aquí sempre hi ha feina a fer, així que vam començar a créixer i mira, ara doncs estem aquí coordinant ja el projecte d'Explorar el Blau, com heu dit.
Et definim actualment com a coordinadora de projectes?
Sí, bueno, entre moltes altres tasques, perquè ja veu que no som un equip tan gran, ara mateix el que estic fent és coordinant aquest projecte, però a més també doncs, gestiono tota la part més d'agenda de l'entitat i també faig les xerrades a les escoles quan és necessari, de la part educativa.
L'objectiu de Cetàcea, per qui no ho conegui, és protegir i conservar bàsicament els hàbits marins i les espècies que hi viuen. Ha dut a terme diversos projectes. El central i amb què va començar bàsicament és aquest de fotoidentificació, és a dir, identificar tots els cetacis que passen per davant d'aquesta costa mitjançant fotografies que després doncs, es poden anar acumulant, identificant i saber quin individu es tracta i fer-ne un seguiment. No? A partir d'aquí heu dut a terme altres projectes com, per exemple, Amics del Mar, on també introduïu a la ciutadania, o Plomes al Mar, que són projectes que al final el que fan és que la ciutadania també pugui identificar tant ocells com les espècies que veu també en aquest litoral, oi?
Sí, exactament, ho has explicat molt bé. El nostre projecte principal i per el qual doncs, vam néixer és el projecte de fotoidentificació, que com bé s'ha explicat, pretenem fer un seguiment de les espècies que tenim aquí per saber identificar-les i sobretot bueno, per conèixer-les més, perquè vam notar que hi havia una mancança de coneixement sobre aquestes. Després, doncs, orgànicament, no, ja vam veure que també veiem moltes aus al territori, llavors doncs, vam fer el projecte de plomes al mar, on també agafem tota la informació d'aquestes aus marines quan sortim a navegar, ja que Catalunya doncs, és una zona bastant important per a l'albirament d'aus marines. I després també doncs, va créixer el projecte d'Amics del Mar, que també, com bé has dit, és el projecte de ciència ciutadana, i en el que animem a participar a tots els que ens estiguin escoltant, que en realitat el que fem és recollir observacions de la ciutadania, d'observacions de cetacis, de dofins, de balenes, que hàgiu vist al mar, perquè llavors és posar ulls on nosaltres no arribem, no? Perquè al final nosaltres sortim al mar quan podem, però hi ha gent que va cada dia o que viu prop del mar, llavors aquestes observacions ens resulten riquíssimes i les podem incorporar després als nostres estudis.
Escolta'm, després potser ho ampliem, però tant Amics del Mar com Plomes al Mar segueix actiu la gent que vulgui col·laborar com ho fa?
Doncs, per Plomes al Mar és el projecte el realitzem al mateix temps que el projecte de fotoidentificació, o sigui, quan estem al vaixell, doncs també agafem dades d'aus. Respecte al projecte d'Amics del Mar, que és el que més invitem a participar a la ciutadania, tenim un formulari web on ens podeu enviar qualsevol observació que hagueu observat de cetacis, en aquest cas, i si no també doncs, al telèfon de l'entitat o inclús per correu electrònic ens podríeu arribar a enviar les observacions si així ho preferiu. Però bueno, en tot cas, si no, al web trobareu tota la informació d'aquest projecte.
www.associaciocetacea.org, associaciocetacea.org, totes les dades sobre aquests
Exacte.
altres projectes i més coses també que teniu, totes aquestes fitxes també que ara definirem. Projecte Explorant el Blau, és el nou, Núria, el que va ser seleccionat a la sisena convocatòria de projectes d'impuls pel territori de la Fundació PINAE, que és hereva de Caixa Penedès des de l'any 2013. Explica'ns una mica en què consisteix.
Bé, doncs aquest projecte ja feia temps que anàvem pensant, no? No l'anàvem definint abans d'obtenir aquest finançament. I és que veiem que, bueno, no? Al final és inevitable que al final les sortides de navegació doncs, sempre ve un tipus de gent, no? Gent amb un cert nivell adquisitiu, perquè al final doncs tenen un cost aquestes sortides, bueno, el cost del lloguer del vaixell, bàsicament. I sempre doncs, venien, doncs, tampoc podem acceptar nens perquè són sortides molt llargues, llavors doncs, fins a una certa edat no. O sigui que fins a 14, a partir de 14 poden venir, però abans no, perquè considerem que de vegades són massa petits, no? per gestionar tot si es maregen i això. Llavors volíem un projecte per acostar-nos a totes aquestes persones que, per el motiu que siga, no? Siga motius personals, econòmics, socials o el que siga, no podien veure el mar en primera persona o no podien acostar-se a les nostres sortides. Llavors el que volíem era apropar la nostra tasca, no? Un poc més enllà, arribar un poc més enllà, no? No només a la societat a la que ja entrem de base. Llavors, en veure aquesta convocatòria i més tenint en compte que la Fundació PINAE doncs, té una perspectiva social molt, molt interessant, doncs vam crear aquest projecte, no? Explorant el Blau, que seria Explorant el Blau, un projecte d'educació ambiental per a tothom. I això és el que volem fer, és ampliar un poc la base de la nostra tasca i portar tot allò que nosaltres doncs, portem a les escoles o a la gent que ve a l'embarcació doncs, més enllà i portar-les doncs, a les famílies que potser no poden venir perquè tenen nens més petits o si no als centres cívics, a la gent doncs, algun tipus de discapacitat que fa que no puga venir al vaixell o capacitats econòmiques també pot ser, doncs llavors és un poc per arribar fins allà on normalment no podíem arribar.
Entenc, per tant, que no és només aquesta tasca del vaixell, sinó que és més aviat tota aquesta gent que no pot venir, no?, a fer sortides, a traslladar-los tota aquesta informació o tot el que heu recopilat durant tots aquests anys, no? Després parlem de les fitxes en concret, que teniu també, que són molt interessants, però bé, de quina manera, és a dir, de quina manera es trasllada això? Aneu també a les escoles, aneu directament amb famílies, la gent també pot venir al vaixell, com funciona?
Doncs sí, exactament com has dit, el projecte compta de dos parts principals. La principal seria les xerrades, no? Que com bé dius, és gent que no pot venir al vaixell, llavors oferim xerrades gratuïtes a totes aquestes persones. En aquest cas, a escoles no les hem inclòs perquè ja tenim projectes especials per a escoles, amb projectes educatius adaptats no? al currículum escolar. Llavors seria tota aquella gent que pot ser doncs, que per l'edat ja no entra a nivell escolar o perquè, bueno, doncs, per fer-ho un poc diferent. Llavors ens centrem en famílies, també doncs, ens agradaria arribar doncs, a llars d'avis o a centres de dia, inclús ens agradaria si poguérem arribar a hospitals, no? Tota aquesta gent que potser no està en edat escolar i tampoc podria venir al vaixell, veiem que si no es quedava d'alguna manera fora, no? d'aquesta divulgació que fem, perquè fèiem alguna xerrada a biblioteques, però eren molt puntuals o, bueno, de vegades, no? Llavors el que volem és ampliar tot això i per a ampliar-ho al públic general. Siga una família amb doncs, dos nens petits que no poden venir al vaixell perquè no estan acostumats a navegar, o siga gent gran que no té ganes de passar-se 8 hores al vaixell i després tampoc pot venir a les escoles a escoltar-nos, doncs llavors aquestes xerrades serien per a ells. També volem arribar a doncs, això, gent que està en risc d'exclusió social o el qualsevol tipus de col·lectius que de normal doncs, potser no s'acostarien al mar de forma natural, doncs també voldríem arribar-hi.
Entenc que l'àmbit és bàsicament el Garraf, no? És la vostra zona, diguem-ne, d'actuació en aquest sentit. I després, com deia, teniu totes aquestes, com a mínim, a través del lloc web, teniu totes aquestes fitxes. Una d'elles, per exemple, ens defineix, doncs, de quina manera identificar o s'identifiquen els cetacis, les diferents espècies, mitjançant, doncs, la diferent manera que tenen de respirar, no? O quin tipus d'aleta tenen i com els podem identificar. D'altra banda, alguna fitxa que defineix més tot el que és aquest sistema o ecosistema que hi ha davant de les costes del Garraf o els diferents animals que hi conviuen. No? Tot això ajuda molt i suposo que tot això es pot traslladar no només a la ciutadania, sinó també en aquest cas com a material educatiu, que és força vàlid. No sé si a part d'aquestes que apareixen al web també en teniu més.
Bé, aquestes que hem anat posant al web són les que hem anat desenvolupant i al final és el material que després realitzem a les xerrades, o sigui que si es voleu acostar algunes de les xerrades, algunes seran més concretes per entitats que ja estem en contacte, però altres les farem obertes a biblioteques, centres cívics, inclús convidé a qui ens estigui escoltant si li interessa el tema, doncs que podem traslladar-nos a qualsevol centre o institució que ens vulgui acollir. Nosaltres estarem encantades d'anar i, a més, com és un projecte que ve subvencionat per la Fundació PINAE, doncs serà gratuït per a qui ens vulgui avisar. I sí, tenim aquestes fitxes que hem elaborat i després doncs, el material que a les xerrades de fem també. Sí, sí.
Us recordo
es
que
pot ser que aquestes fitxes vagin augmentant també al llarg de l'any perquè estem sempre elaborant material, o sigui que és possible que en un futur també aquestes fitxes que comentes al web vagin creixent.
Clar, però cal una feina, per tant, a poc a poc, la gent tampoc esperi. De moment
poc
tenim
poc,
les que tenim. Us recordava que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb la Núria Marco, novament amb l'associació Cetàcia, i ara sobre aquest nou projecte que tenen, que estan tirant endavant, que és Explorant el Blau, connectant amb el medi marí del Garraf. Hem definit una mica en què consisteix, com participar-hi, de quines maneres també podeu arribar a tota l'activitat que fa Cetàcia, tant al vaixell com en aquestes diferents xerrades o activitats de divulgació. Núria, parlant més estrictament de la zona, aquí al Garraf, a banda del que és el Parc Natural del Garraf, que és terrestre només, creat el 1988, teniu tota la zona d'especial conservació. Les ECs són aquestes zones que deriven del que és la directiva Hàbitats i que en major part no tenen un òrgan de gestió. Bé, aquí al Garraf hi ha una zona marina que és extensa, de 26.473 hectàrees, que se situa entre Castelldefels i Segur de Calafell, que bàsicament és la vostra zona, no?, d'observació de cetacis. Al llarg de tot aquest temps, què heu vist? És a dir, el que sí que s'ha constatat és que, com a mínim, és una bona zona de pas i alimentació d'aquests mamífers marins.
Sí, el que s'observa és que pràcticament en cada sortida veiem cetacis a qualsevol època de l'any, no només als mesos de primavera, que és quan més gent ens ve, sinó que al llarg de tot l'any veiem animals i que, bueno, d'alguna manera, no sé si podem dir que siguin residents d'aquí, sinó que hi són presents. Llavors, amb el temps ja sabrem si són animals que viuen només aquí, si són animals que viuen al llarg de tot el Mediterrani i es van movent. Això són coses que amb el temps doncs anirem descobrint. Ara mateix estem treballant en aquella direcció per saber fins a quin punt, no? Són estrictament de la zona o van movent-se. Ja veus, això a la ciència anem poc a poc i sempre no ens agrada mullar-nos si no tenim totes les dades, però ja el dic, anem en aquella direcció. El que sí que veiem és que cada cada vegada veiem, cada any veiem animals, moltes vegades veiem inclús els mateixos, o sigui que fins a cert punt sí que sembla que hi hagi un cert grau de residència en algunes espècies, que cada any anem veient, i hi ha inclús individus de cap d'olla o de dofí mular que veiem al llarg de diversos anys i que veiem com van tenint cries i van tornant, o sigui que alguna cosa estarem fent bé a la zona també per veure que aquests animals es queden, no? No, no tot està perdut, però sí que és cert que, com bé dius, hi ha les figures de protecció, però que es, semblen un poc de paper, no? Perquè al final no hi ha una mesura gestora o certes prohibicions que potser puguen ajudar a la conservació d'aquests animals. Aquests o altres animals de la zona també, clar, no només cetacis.
En aquestes zones, perquè la gent ho entengui també, són com unes fitxes, i de moment prou, amb un llistat de recomanacions, unes fitxes que identifiquen doncs, els hàbitats d'interès comunitari, que són els que defineix aquesta directiva hàbitats que definíem de la Unió Europea. En aquest cas són els alguers, plantes marines, els fons marins rocosos, les concrecions biogèniques litorals o espècies d'interès comunitari. En aquest cas la tortuga babaua també, i el dofí molt en aquesta zona del Garraf, no? Una altra cosa és, com dèiem, què es fa per protegir això? Aquí, de moment, la cosa entenc que està aturada, també, Núria, que no hi ha cap òrgan de gestió propi i que, de moment, no es fa res més enllà d'aquestes recomanacions, oi?
Sí, exactament. Això no és un problema que tenim només aquí, sinó a tot Catalunya, i m'atreviria a dir que a tot l'estat espanyol. I la majoria dels parcs naturals es queden amb recomanacions i, en pocs casos, hi ha certes prohibicions o inclús un control, sobretot, perquè sense un control és difícil després, no?, revisar que les coses s'estiguin fent bé. Llavors nosaltres el que fem i el que tractem de fer és agafar informació per després traslladar-li als òrgans competents, a la Generalitat, ajuntaments o qui vulgui saber, no?, de tot allò. I que com a mínim que se sàpiga, no?, que aquestes espècies estan aquí i quin és el seu estat de conservació. Després ja queda en mans de les administracions el fet de legislar a favor d'això, i ja et dic que és una feina... Si la ciència va lenta, imagina't la legislació, no? Nosaltres la nostra tasca la fem, i llavors queda que també ens prenem seriosament com volem conservar els nostres hàbitats. I ja et dic que al final doncs, sempre és falta de pressupost, i tot que hi pugui haver voluntat, que probablement sí que hi hagi, doncs és una cosa que va lenta i va, doncs, bueno, amb cura, sí, sí.
Tot i això, aquesta tasca que avui definim també és molt important per això, perquè no només la gent de l'associació o la gent que s'hi dedica pròpiament a analitzar aquesta ciència marina, aquests hàbitats, doncs també pugui ser conscient del que passa i pressioni d'alguna manera també a l'administració, perquè això que està passant al litoral català doncs se solucioni d'alguna manera, perquè el cert és que la protecció que hi ha és absolutament irrisòria a nivell total. Tenim 9 espècies de cetacis comptades al Mediterrani, entre els quals doncs definíem el dofí mular, el dofí comú, cap d'olla negra, el dofí llistat, les balenes, com és el rorqual comú, o fins i tot l'orca, no? Hi ha un animal que és especialment difícil de veure, que és el zífid de Cuvier, perquè fa immersions molt llargues. No sé si aquí n'heu tingut constància vosaltres alguna vegada també aquí a les costes del Garraf.
Sí, sí, el zífid de Cuvieres és un vell conegut, tot i que siga difícil d'observar, això no vol dir que no hi hagi, ja tots els anys tenim uns quants encontres amb ell, i el que passa és que és un animal que, bueno, busseja moltíssim, està més de 2 hores, pot estar sense respirar, a sota de l'aigua, llavors, clar, és molt complicat trobar-se'l, no? Imagines, surt a la superfície per uns pocs minuts i després torna a desaparèixer durant més de 2 hores, llavors és molt complicat el seu seguiment, però tot i així nosaltres cada any l'observem i tenim registres, fotografies d'aquests animals. El que no és tan freqüent, ja ho dic perquè la gent si no s'alarma, és la orca, que tot i que al Mediterrani és present, a Catalunya nosaltres no l'hem observat mai i no hi ha registres com a mínim recents de la seva presència a Catalunya. Però bueno, el zífid sí, el zífid és un vell conegut.
Uns animals que són, bé, semblants a nosaltres en aquest cas, en el sentit de que són mamífers i que tenen, doncs, alguns parentius, evidentment, no? I que són fascinants d'estudiar sempre i meravellosos. No sé, i ara estaríem 2 hores, però per resumir-ho, sí. Quines són les principals amenaces que pateixen, com a mínim, a la vostra zona i, per extensió, arreu del Mediterrani, també?
Bé, les principals amenaces que podem veure i seran les que trobem pràcticament a tota Catalunya i si no al món, i és les embarcacions. Al final, les embarcacions ja no tan pesqueres, perquè això seria un altre tema, no? I això no, ja no depèn de nosaltres, sinó hi ha tota una legislació al seu respecte, sinó més les turístiques, no? Que al final qualsevol persona pot llogar una embarcació i anar a la mar, definitivament és algo relativament fàcil de fer, més per el model turístic que tenim aquí a Catalunya. I aquestes embarcacions no tenen pràcticament regulació, no es demana molta formació i són un gran perill per espècies com els cetacis, no? Que al final són animals que estan a la superfície i una embarcació que no sàpiga navegar, que no sàpiga observar, ni sàpiga la regulació que hi ha respecte a aquestes espècies, perquè no ens podem acostar a aquestes espècies si ens les trobem al mar. Hi ha tota una normativa d'acostament. I si no la coneixes, perquè entenc que la gent que últimament navega doncs no siga experta en aquesta matèria, doncs pot arribar a fer-los molt mal a aquestes espècies. Llavors, aquest seria un dels problemes principals, diguem, doncs les embarcacions turístiques, no? Tot lligat al model de turisme que tenim actualment. Però també un altre problema és el soroll submarí, que moltes vegades passa desapercebut, però aquests són uns animals que depenen en gran mesura de l'acústica, ja que són animals que, bueno, al fons del mar doncs no hi ha llum més enllà de 200 metres, per tant, depenen enterament de l'acústica. I el mar sembla que no, però és un lloc molt sorollós, molta gent hi sorprèn, però els vaixells fan un gran soroll, els vaixells, tant els motors com les hèlixs, van fent soroll, i això és un gran problema per a ells. Penseu que són animals que han evolucionat en un complet silenci de l'oceà, sent ells les úniques veus, bueno, dintre de les altres espècies que també fan soroll, i de repente en uns 200 anys ens hem tornat en un lloc molt sorollós. El mar és una autopista. Llavors, clar, adaptar-se a això en tan pocs anys és complicat, i amb això perdem una gran quantitat d'espècies. Per no parlar també de les col·lisions d'embarcacions més grans, no? Els grans vaixells de transport o inclús els vaixells de passatgers que van a les Balears, doncs també són vaixells que van molt ràpid i que moltes vegades aquestes espècies no són capaços de preveure la seva trajectòria. Llavors, col·lisions amb aquestes grans embarcacions en tenim a l'ordre de cada dia. Aquí no n'hem observat nosaltres personalment, però sí que a l'estret de Gibraltar hi ha imatges cada any de vaixells amb catxalots, i que ens consta que és un problema que passa sobretot amb els animals més grans, com els catxalots, amb les balenes, doncs és un problema bastant habitual. Doncs... I a de banda el plàstic, però no vos explicaré del plàstic, perquè llavors sí que estaríem hores i hores parlant de la
contaminació. Això és un capítol a part. Això ho parlarem un altre dia. Això farem un capítol
sí,
a part un altre dia.
Dia.
De fet, ja n'hem parlat bastantes vegades també del problema
sí.
que afrontem a l'oceà i arreu amb el que és el plàstic. De tota manera, i ha quedat clar, crec, tot el que tenim i tota aquesta riquesa que hi ha també al mar Mediterrani, en concret aquí a la costa del Garraf, i com podeu col·laborar vosaltres tant amb aquest projecte com amb la resta d'activitats que fa l'associació Cetàcia. En podeu consultar més dades al web associaciocetacia.org, associaciocetacia.org. Núria, t'has explicat perfectament. Espero que també li hagi servit a la gent per fer un petit tastet de tot això de què parlem. Al final és biologia marina, al final és naturalesa, al final és respecte pel nostre entorn, perquè nosaltres, encara que visquem en ciutats, també som part d'aquest entorn. Núria Marco, de l'Associació Cetàcia, moltes gràcies avui per intervenir.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer poder compartir tot això amb vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Continuem amb la Zaniki. Aquesta vegada ens canta en castellà. Són dos clàssics. Sabor a mi, que és un bolero del mexicà Álvaro Carrillo, que el va fer famós Los Panchos. L'altre és Història d'un amor. L'autor és el panameny Carlos Eleta, que el composà l'any 1956 en record de la mort de la muller del seu germà. Ha estat interpretat amb moltíssims cantants. Comprovareu que l'orquestració i la gravació feta a Milà l'any 2003 és esplèndida i actualitzada. Estic segur que fruireu. Ens retrobarem, si Déu vol, la propera setmana i fins aviat. Escolteu-les.
Tanto tiempo. disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí a la boca llevarás sabor a mí.
Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón,
el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia? Pels gats, els fils es converteixen en un joc molt entretingut, però darrere un fil pot haver-hi una agulla de cosir.
Sí, i això comporta que se la puguin clavar. Intentem que els costurers estiguin sempre tancats i fora del seu abast. Així, evitarem que es clavin agulles, ganxets imperdibles, tisores i altres estris que utilitzem per cosir.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Sabies que Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals? Aquest destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, deixeble de Plató, va escriure i investigar una gran diversitat de temes, essent reconegut com el pare fundador de la lògica i la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents. Aristòtil també va ser precursor de la botànica, classificant el regne vegetal, i de la zoologia, analitzant l'anatomia i la reproducció. Va establir i diferenciar els dos grans grups d'animals, vertebrats i invertebrats. Els seus estudis de zoologia, els que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats amb el títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres més referents. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles. I tal com va observar i ens va deixar dit aquest destacat erudit, tinguem sempre molt present que la natura no fa res en va.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Pamela Anderson amb els animals i la natura. Pamela Anderson, actriu nord-americana famosa per ser protagonista de la sèrie televisiva Los Vigilantes de la Playa. Entre les principals preocupacions com a activista animalista hi són la lluita contra la caça furtiva, la caça de les foques i la venda d'animals exòtics. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
No podem considerar-nos grans amants si exclouen dels nostres interessos alguna part de la realitat. Pau, justícia i conservació de la creació són tres temes absolutament lligats que no podran apartar-se per ser tractats individualment sota pena de caure novament en el reduccionisme. Tot està relacionat i tots els éssers humans estem junts com germans i germanes en una meravellosa peregrinació, entrellaçats per l'amor que Déu té a cada una de les seves criatures i que ens uneix també, amb tendre càlid afecte, al germà Sol, a la germana Lluna, al germà Riu i a la Mare Terra.
Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.